Endavant amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Destresa tècnica i profunda expressió emocional a través de la música. Avui, al Divan de Catalunya Ràdio... Compartim la passió per l'art del piano que transcendeix les paraules i ens connecta d'una manera única i íntima. Ja us avancem que avui el divan es transforma en un món de bellesa on les emocions flueixen i les melodies ens captiven. Som infinitament afortunats de poder admirar i conversar amb el pianista Ignasi Terraza. I somriu. Ignasi, benvingut. Com estàs?
Oh, molt bé, molt bé.
Ui.
Estar aquí amb tu.
Molt contents que hi siguis. Hem preparat el teclat, ho hem fet tot allò, a veure, ben acuradament, a veure si ens funciona. Funciona aquest teclat? A veure, Ignasi? A veure. Uau! Funciona? Sí. I, escolta'm, ho sé de bona font, que et fan, t'investeixen, doctor honoris causa, quan arriba la primavera. Sí o no?
Sí, el primer dia de la primavera.
El primer dia de la primavera.
És una bona forma de començar.
De començar gairebé l'any a la Universitat Politècnica de Catalunya. I ens has triat una pila de músiques, una pila de llibres. Com estàs en realitat ara, Ignasi?
Bueno, en aquest moment, content d'estar amb tu aquí.
Estàs content?
I a banda d'això, doncs, bueno, és un bon moment de la vida, penso. Ja tenim una certa edat.
Cap edat.
Aquesta edat, la vida et fa veure les coses amb una certa maduresa i en un altre moment, una altra forma de veure les coses, i la veritat, bueno, content d'on soc i on estic.
Molt bé, és a dir, la maduresa et col·loca la vida en un espai de més equilibri. Podríem dir de més equilibri?
Segurament. La vida et porta molts cops amunt i avall i i ara potser en aquesta època et sents més equilibrat, més al mig de tu mateix, una mica al mig de tot, també.
I més feliç, mira. Oh, quina versió. Aquesta versió de Rosó que ens has triat, Ignasi, què? Què d'aquest?
Aquest és el Tete Montoliu, sí.
Sí?
Gran tema i gran músic. Per què vaig triar-vos aquesta? Doncs aquest tema el va tocar en un concert l'any 80 al Palau de la Música, un concert en què vaig tenir la sort de ser-hi i de gaudir-lo. I em va sobtar aquesta cançó, i arrel d'aquell dia vaig aprendre la cançó i vaig incorporar al repertori. I era també una de les... Jo tenia 18 anys en aquell moment i estava començant a sentir jazz. Bueno, ja tocava jazz, però estava a les beceroles. I per mi el sentir aquell concertàs del Tete, en aquell va ser un puntàs, o sigui, m'agrada molt i va ser una experiència.
Però el Tete el coneixies de més adolescent, no?
Sí, l'havia sentit altres vegades, però aquest concert el recordo amb especial il·lusió i amb especial afecte.
I el Tete et va obrir el camí cap al jazz i em sembla que t'havia arribat a deixar llibres en braille, no?
Sí, de fet, l'origen estava aquest, perquè de fet, quan als 14 anys doncs, em van portar a sentir un concert d'ell amb una cava, en el Satchmo.
Sí?
Doncs allà el vaig estar parlant amb ell i es va oferir a deixar-me llibres en braille. I en aquell moment, doncs, potser no vaig anar aquell moment, però sí, dos o tres anys més tard, quan vaig trobar certs llibres que no trobava, vaig anar a veure'l i a partir d'aquí va començar una relació doncs, una mica familiar, perquè també vaig tenir relació amb la seva exdona, que vivia amb ell, i amb el seu net, que li vaig donar classes de piano, llavors, bueno, va ser una relació una mica no només amb ell, sinó amb tota la família.
I vas incorporar també Rosó en el teu de repertori, tu?
Sí, sí, de fet, no l'he tocat molt sovint, però des de llavors la vaig incorporar al repertori.
Mira que estem aquí ara esperant aquesta Rosó que ens faràs, ni que sigui...
Home, això de fer-la després de la sentida del fet...
Ja no hi és, ja no hi és, què dius? Res, no hi és, va. Mira. Bravo, 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 Ignasi. Saps què pensava veient-te i escoltant-te? Que és amb tots els estils musicals i és també amb totes les arts, no? Però en francès en diuen jouer i en anglès to play. És a dir, que quan et mirava tu pensava més que mai jugues. O sigui, amb el jazz jugueu. Tu passes, no? Estàs aquí, sí, entres en una dinàmica de joc íntim.
Sí, a mi m'agraden molt més aquests verbs que comentes al francès i a l'anglès.
Sí.
El joc, la música veure vista com un joc i, de fet, quan estàs... I la improvisació, i el jazz té molt d'improvisació, doncs té aquest element de que no permetre't fer exactament el mateix cada vegada, de sorprendre tot el mateix, de disfrutar amb el que fas, que si un dia no vas per un lloc aniràs per un altre i que no saps encara mai per on sortirà, com acabarà, però la gràcia és aquesta, que no saps per on o sortirà, però saps que per alguns llocs ja te'n sortiràs.
És una conversa, no? És ben bé una...
Exactament, sí.
És una conversa amb tu mateix, amb la música, no? És tot això.
Sí, sí, és el veure-ho d'una forma oberta, una forma, doncs, al mateix temps... Pots tenir una mica de vertigen, segons com, però aquest vertigen és bo. És bo perquè dona vida al que estàs fent.
Mira, dona vida avui al divan l'Ignasi Terraza.
Al divan amb Sílvia Còpolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Mireu què ens ha triat l'Ignasi.
Give me a kiss to build a dream on in my imagination. We'll drive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on.
I ens ha triat Louis Armstrong aquí amb un petó per construir-hi un somni. I sí. Això, aquest petó i el somni, Ignasi, quin petó va ser de la teva vida i quin somni?
Bé,
aquest... Està amb safata, eh?
Sí, 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 sí. Aquesta cançó, sí, no la vaig tirar pel títol, però bueno, també és veritat que el títol té és molt suggerent i sempre m'ha agradat.
No, jo t'he demanat quin petó i quin somni, no?
Ja ho sé.
Fugis d'estudi.
Però, evidentment, no fugiu d'estudi, però sí que aquesta cançó ens parla de que un element a partir del qual pots construir un somni. I els somnis són molt importants a la vida de la imaginació, el poder... M'agrada moltes vegades comentar això de que vés en compte amb el que somies, perquè
pot passar,
perquè
sí.
Els somnis es fan realitat, també. I llavors, sí. aquest tema em recordava una mica aquest món. O sigui, dona'm un element a partir del qual pugui construir un somni, a partir d'aquí vaig a deixar anar la imaginació, i no sabem on els portarà, però moltes vegades aquesta imaginació es fa realitat quan vas treballant-la i quan realment integres aquell petó.
Ja l'has integrat?
No me n'oblido,
eh?
Ja sé que no l'oblides.
No, jo estic acostumada a entrevistar polítics que em fan unes voltes. A veure si me n'oblido, però per mi és una rotonda. Torno allà mateix.
Però no és un petó, si el que vols és això. No és un sol petó, sinó que són més d'un. És a dir, sempre la imaginació m'ha agradat fer-la anar. No, és més... Segurament, si parlés d'un petó a partir del qual he construït o m'he enamorat o creat una construcció, un somni de vida, doncs segurament seria més d'un. Vull dir que no és... Moltes vegades, quan parlem de somnis, parlem dels que no s'han fet realitat, però els que es fan realitat també són somnis.
I quin somni se t'ha fet realitat a tu?
Vinga.
És que estic aquí, estem aquí frisosos.
Clar, clar. Doncs...
No? És que parem-ho tot. Quin somni, va?
A veure, els somnis que s'han fet realitat, doncs segurament quan penso, quan algun dia vaig dedicar-me, vaig deixar la informàtica professionalment per dedicar-me únicament, exclusivament a la música, en aquell moment, tot i que jo veia que sí que hi havia possibilitats i que ja estava treballant una mica, no deixava de ser un somni, allò. I quan ho veig ara, doncs, 30 anys més tard, mirat enrere, doncs realment ho veig com un somni fet realitat.
I tant que si abans ho dèiem, que és la Politècnica de Catalunya que li fa aquesta distinció d'honoris causa, justament perquè vas estudiar, no?, a la Politècnica de Catalunya, o com va anar això de la informàtica?
Sí, vaig estudiar enginyeria informàtica a la Universitat Politècnica.
El primer llicenciat cec de l'Estat.
Sí, és aquestes circumstàncies que, de fet, clar, un pensaria, doncs en aquella època, jo vaig entrar l'any 80 a la facultat, quina dèria jo tenia per la informàtica, sinó la informàtica en aquell moment era absolutament desconeguda. Doncs no en tenia cap, però tenia una inquietud de que volia fer alguna carrera que no fos de les habituals, que es suposava per fer una persona cega, perquè volíem... Hi ha anys enrere, quan vam coincidir a l'escola de l'11, que vaig estar 3 anys a l'escola de l'11, vam coincidir amb un grup de col·legues en aquell moment, que teníem inquietud per intentar buscar sortides professionals diferents a les que habitualment es veien habitualment els cecs, que eren doncs, el cupó i alguna cosa més, i alguna carrera més, com a magisteri o dret. I aquella inquietud em va quedar. Jo des de petit m'agradava molt la tècnica, les matemàtiques després a batxillerat m'agradava molt i quan vaig treure sempre bones notes de mates. I llavors m'agradava també buscar una vessant tècnica. I quan va ser quan estava fent COU, que vaig anar a una xerrada d'un enginyer francès que presentava unes centraletes per cecs adaptades, una novetat que hi havia en aquell moment, i vaig estar parlant amb ell i li vaig preguntar per la possibilitat de fer una enginyeria.
Sí.
I em va dir, no, vés a informàtica, perquè a França, a París, hi ha un noi que ha començat a fer informàtica. Jo crec que aquí hi ha una bona sortida per persones cegues, perquè estan començant a desenvolupar-se terminals per per poder operar amb els ordinadors per secs. Llavors, per això vaig arribar, però no tenia abans cap experiència, cap personal amb la informàtica. Ja, no era cap friqui.
No era un friqui. Tu deuries tenir alguna cosa adaptada d'aquells Amstrad. Tu te'n recordes dels Amstrad?
Sí, clar, però en aquell moment tampoc, perquè no hi havia res adaptat en aquest moment.
No hi havia res adaptat, eh?
Totes les adaptacions van començar al voltant del món del PC.
Sí.
Que va sorgir quan jo estava ja, ja havia passat el meridià de la carrera i estava fent tercer. En aquell moment és quan es van posar de moda els PCs i quan van començar a aparèixer adaptacions tecnològiques per secs en el d'un PC, llavors. Com era un ordinador molt generalitzat i que començava a fer molts programaris per ell, doncs va ser una bona forma de buscar una adaptació. Abans s'havien fet coses terminals per un ordinador concret, llavors aquestes coses eren molt difícils després de traslladar d'un lloc a l'altre. En canvi, el PC va obrir totalment aquest
món. Aquestes possibilitats. La mare va aprendre informàtica alhora o què va passar?
Doncs la mare no va aprendre informàtica, però sense ella no hagués fet la carrera. Ella em va... Pensa que en aquells anys la ONCE ara té desenvolupat un suport pedagògic, un suport de persones al voltant pels estudis, etcètera, molt gran, i en professors de suport, etc, que en aquell moment no hi havia. Llavors, quan ja vaig anar 3 anys a una escola de l'ONCE, però després quan vaig anar a fer el batxillerat i vaig tornar a l'escola on anava, tots els llibres, no hi havia llibres, els mateixos llibres no hi eren, calia enregistrar-los i la ONCE trigava un temps a enregistrar-lo i no arribaves moltes vegades a temps a tenir-los pel curs. I ja va començar llavors a enregistrar-me els llibres de quan vaig fer el batxillerat i el COU.
Sí, després... ella gravava, sí, perdona, en veu i en casset, el text dels llibres perquè tu poguessis estudiar.
Exactament, sí.
O sigui, sort de la mare, no?
Sí, sí, sí. I després a la carrera, i això va ser ja multiplicat per molt, perquè tot eren apunts o molts llibres en anglès, totes les coses, quasi tot eren en anglès.
Ella parlava bé l'anglès.
Ella parlava bé l'anglès i bueno, va dedicar-se amb cos i ànim aquells anys a enregistrar. Teníem un munt de casets que llavors després anava escoltant-los. I evidentment no entenia el que llegia, però sí que quan doncs, li vam explicar, i amb col·legues que li vam explicar com s'havien de llegir les fórmules matemàtiques, llavors ella podia llegir una integral complicada, però no sabia què volia dir, per exemple. Bueno, llavors, tenia també un alfabet grec a sobre la taula, i quan sortia una variable a una lletra grega, buscava l'alfabet i deia el nom de la...
La Pilar.
Sí, la Pilar era.
Com era de caràcter la Pilar? Fa poc que no hi és.
Se'n va anar fa un any i mig, ara. Estava a punt de fer els 100 anys quan se'n va anar. O sigui, de fet, em va tenir quan ell era gran, ja, però vam tenir la sort de poder disfrutar-la, poder gaudir-la fins a gairebé els 100. O sigui que em sento molt afortunat.
Una dona important en la teva vida?
Molt, molt. De fet, bueno, ja... Som 3 germans, però clar, al moment que es troba amb que un dels fills perd la vista, doncs ella es va abocar totalment a poder fer que jo me'n sortís endavant, i cosa que li ha agraït molt tota la vida.
Clar, i ara ho has dit d'aquesta manera. Quan vaig perdre la vista, recordes els anys que hi veies?
Jo vaig perdre la vista als 9 anys. Va ser un procés una mica... llarg, però més o menys cap de 6 mesos, o sigui, els 9 i mig o els 10, ja no hi veia res. Són processos... Era una malaltia. Hi havia una llegenda, perquè, de fet, a mi em van donar... la cosa va començar amb un cop de pilota al pati de l'escola, i la gent pensa que era un accident, que per això va perdre la vista. Però, de fet, aquell accident el que va fer és accelerar un procés que s'havia iniciat ja uns dies abans, segurament per un tractament que estava fent en cortisona per l'asma. I no està demostrat, però sembla que hi ha bastant correlació. I llavors, aquest cop de pilota el que va fer és accelerar, i amb un ull vaig perdre en un sol dia tota la vista, però l'altre el tenia perfecte. I al cap de 6 mesos vaig començar un procés lent d'hemorràgies que en un mes em va deixar igual, vull dir que els dos. Llavors, està clar que no era un procés, no era el cop de pilota, no era el desencadenant, sinó l'accelerador.
Deia, i recordes el que hi veies abans, els colors,
sí, de fet,
les formes?
Quan has vist la forma de concebre l'espai, la forma de concebre l'espaialitat, és visual. És a dir, jo no puc concebre l'espai sense color o sense llum. Si jo m'imagino les fosques, no m'atreveixo a donar un pas.
Ah, si t'imagines que és fosc...
Sí, m'imagino fosc, no puc moure'm.
No pots moure.
Jo m'imagino, quan m'estic imaginant doncs un passadís al davant, potser tinc un forat i em caure dintre, però és igual. Però si me l'imagino pla, començo a caminar confiat.
T'imagines la llum del dia i la nit?
Sí. Quan sé que és de dia, doncs encenc la llum i quan...
L'encens.
Me l'apago.
Ignasi Terraza, avui al divan. Aquesta peça forma part del teu propi repertori, no?
Sí, és un disc que em va fer molta il·lusió, el que vam fer el 2003, amb un dels grans bateries... l'americans, el Gregory Hutchinson, i el Pierre Bosseguet, al contrabaix. El tema es diu Van Gogh i preguntaràs, per què un pintor? Doncs, bueno, la història aquí és més llarga. Quan vaig composar aquest tema, li vaig dedicar a un promotor de concerts, que el doctor Carrasco, de Sant Pol, que ens acostumava a dur molt sovint allà a tocar, i que era un absolut entusiasme, era molt histriònic, i quan en els concerts sempre no només gaudia molt i ho feia veure, sinó volia que tothom ho expressés de la mateixa forma. Llavors era absolutament... Recordo una vegada, per exemple, que a l'acabar el concert ens van agafar els del quartet i ens van treure com si fossin toreros per sobre.
Oh, que bo! Allò, a les espatlles, no?
És l'única vegada que m'ha passat això.
Sí, eh? Molt bé.
No ens van tallar l'orella, però...
Oh, si no, tu, les orelles es tallen als toros, no als toreros.
Bueno, no ho sé.
No tenis idees, els animalistes.
Doncs el cas és que amb el doctor Carrasco, ja ho sé que li tallen els toros, però també podia haver estat qualsevol soca.
Això és veritat.
En aquell moment podia ser qualsevol sortida. Doncs amb el doctor Carrasco, en aquell moment jo portava barba pèl roja,
sí.
I sempre em deia, Bangkok, tenim el piano Bangkok.
Tenim el piano Bangkok.
I llavors per això li vaig posar en aquest tema a Bangkok i li vaig dedicar amb ell quan feia poc temps que va morir, que se'n va anar.
Molt bé, dedicada doncs a aquesta Bangkok al doctor Carrasco. Mira. I l'Ignasi Terraza també ens ha triat altres peces que dedica a altres persones. Aquesta l'hem treta de l'Spotify, però tu te la saps, oi que sí, Ignasi? Jo és que quan et veig aquí, dic, parem-ho tot. Parem totes les gravacions, sí o no?
Vale, va, doncs
va,
vinga.
Un parell... Sí, va. A qui la vas dedicar, aquesta?
Aquesta peça la vaig fer en un moment una mica especial, molt especial de la meva vida, que va ser quan va néixer la primera filla, l'Anna.
L'Anna, com és l'Anna?
Com és l'Anna? L'Anna és... A veure, ui, això de definir ja per la ràdio... A veure si després em posa... Depèn del que digui avui.
Ah, no, anirà perfecte,
no, però
això.
És molt carinyosa, és molt sensible. A vegades és molt perfeccionista, intel·lectual, però al mateix temps és molt... indecisa a vegades, i aquest indecisió és bé perquè també moltes vegades busca massa
la perfecció.
La perfecció, sí, és una mica massa perfeccionista. Però al mateix temps té un element molt de gresca i d'animada, i també li agrada molt ballar, i és balla swing i és, bueno, amiga dels seus amics, i en aquest sentit és molt... Em recorda aquests aspectes també, aspectes meus també, i també aspectes de la seva mare, però sí, aquestes vessants... I, bueno, és la meva filla, l'estimo molt.
I la Cristina?
Aquesta és l'altra.
Oh, esclar, clar.
Les dues són diferents, tenen... potser segurament tenen més elements en comú que no penso, però també quan les veus una al costat de l'altra i el veure créixer l'una al costat de l'altra, doncs penses que són també diferents, no? La Cristina és colinquiet, és molt com de petita la recordo per exemple jugant, la recordo amb una imaginació desbordant, amb una... Recordo, per exemple, una vegada li vam regalar un faristol per una partitura, per una... Estava a classe, i es va... Bueno, a classe no, per començar classes de música.
Sí.
I es va posar el faristol davant i va començar a improvisar, i va improvisar una cançó ben feta i amb lletra. I dic, ostres, em vaig quedar de pedra. I la capacitat aquesta dels nens de poder crear coses...
Crear sense por.
Sí, una gran imaginació. Després, en el temps, s'ha fet... doncs va fer claqué, i va ballar molt bé claqué.
És biòloga.
I actualment és biòloga, sí. I és a dir que està totalment ficada en el món de la biologia, està especialitzada en la biodiversitat i treballa en temes de biodiversitat.
Ja portarem el Pitet després, perquè, és clar, el pare parlant de les criatures. Mireu quina altra peça ens ha triat. L'Ignasi Terraza. I aquesta, a qui l'has dedicada?
Bé, aquesta peça...
És que m'agrada sentir-te perquè ets a la ràdio, però parles com si estiguessis en un concert, no? Com els músics de jazz, que improvisen. És sensacional, tu. Tenim un concert al divan amb l'Ignasi Terraza. Jo anant escoltant. Digues, perdona, eh? Aquí l'has dedicada.
Aquest tema es diu Emotional Dance.
Sí.
I li vaig dedicar a la meva companya, la meva dona, la Míriam.
Amb la Míriam, eh?
Mira. I és, doncs, una peça, bueno, el títol parla d'emotional, d'una dansa emocional, aquestes sensacions quan estàs enamorat i quan vius una situació, també quan la vaig viure d'aquells anys, doncs, que és una mica amunt i avall, que hi ha agredolços i que hi ha moltes situacions a les que, doncs, bueno, unes que són... que estàs molt amunt i altres que estàs, no estàs tan amunt i les baixes més. Doncs Emotional Dance és això.
I ara ets feliç?
Sí, em considero feliç.
Com ho has fet per ser feliç?
Com ho has fet?
Sí.
Jo crec que la felicitat no depèn no només del que... penso que té que veure amb una pau interior, més que amb el pensar si has aconseguit tot el que voldries. No, has aconseguit el que voldries. Has arribat... No sé, tampoc. Estàs bé amb tu mateix? Sí, estic bé amb mi mateix. Jo penso que la felicitat ve per aquí. I doncs, bueno, em sento... Estimo i em sento estimat, i la veritat, això és una... és una de les primeres consideracions per sentir-se també bé amb un mateix i amb tot.
Amb la Míriam teniu un segell discogràfic.
Sí.
Sweet Records.
Sweet Records, sí.
I va bé?
Tot fantàstic. De jazz. Va fantàstic.
Tot
fantàstic.
De jazz, eh?
La veritat és que els segells discogràfics en aquell moment tenim un moment molt difícil, perquè és un moment de canvi, de paradigma, vull dir que ha canviat. Els discs físics, doncs, cada vegada es venen menys, però tampoc desapareixen, i al mateix temps la resposta digital, les plataformes i tals, no et donen el retorn que donaven els discos físics. Uh-huh. Llavors, buscar l'equilibri entre les dues coses vol dir reinventar-se, però al mateix temps és un repte, aquest reinventar-se, i bueno, no són temps fàcils, però al mateix temps també és un repte i és un moment per fer volar la imaginació i per buscar noves sortides.
Vas aprendre a tocar amb dos dits el Happy Birthday?
Sí, a la primera cançó que vaig començar...
A veure.
Amb dos dits?
Sí. Ara ja n'hi veig vuit més. Mira tu, dels dits. Quins records et porta?
Doncs... Home, és una peça tan tocada, la melodia,
sí,
que, bueno, pots recordar des de l'últim aniversari en què l'has tocada, o en què l'has... L'altre dia vaig estar tocant un aniversari el divendres passat,
sí,
del pare del Joan Mas, del Club Mas i Mas,
sí,
que feia 100 anys. Em va fer molta il·lusió. I a més, clar, em va recordar, era anar als 100 anys d'ell quan feia un any i poc que la mare no va poder arribar als 100 anys. Vaig pensar, ostres, per
gairebé, poquet, gairebé, m'hauria
agradat poder celebrar-lo amb ella, no?
I el teu pare, en Joan, que era advocat,
en
doctor
Joan...
en drets civils, mercantils, que deia, sí, això de la música molt bé, però, allò diríem com en el temps, no? Però una cosa seriosa, Ignasi?
Sí, exacte. La música li semblava molt bé, fes música, però en tot cas, de moment, si vols, bueno, primer la música, estudia al conservatori, algú que sigui seriós, algú que la música seriosa, la música clàssica, vaig graduar-me al conservatori en música seriosa. I per altra banda, i això està molt bé la música, però tu fes una carrera... algú que et doni de
menjar.
De menjar,
clar, si ho feia bé, no, el pare, fet, això?
Sí, ho va fer molt bé.
Ho feia bé.
I de fet, i doncs, bueno, no vam pair gaire bé quan ja, doncs, l'any 90 vaig decidir deixar la informàtica professionalment i dedicar-me a la música.
Ara que, si ara et pogués veure, no?, que et donen el
premi
doctor honoris causa a la universitat.
Una de les primeres coses que vaig pensar quan m'ho van dir va fer molta il·lusió per aquest aspecte que tenia de tancar el cercle. De fet, els meus pares, que en certa manera havien lluitat molt i havien posat molt esforç perquè jo pogués fer aquella carrera informàtica, doncs després els hi va costar molt pair això de que em dediqués a la bohèmia del jazz, segons ho veien ells, i ara que de fet per haver deixat la informàtica o per la música o per com vulguis o per tot plegat em donin ara el doctorat honoris causa, doncs era una mica tancar el cercle per ells. M'hagués fet molta il·lusió poder compartir-lo amb ells.
Una de les distincions que més il·lusió li han fet a l'Ignasi Terrazas, guanyar el concurs de Jacksonville de l'any 2009. Parlava de música seriosa. Això sí... No? Això sí.
Sí, sí.
Això es va.
Això sí.
No?
Sí, és el primer preludi fuga de, del clave ben temperat, la fuga.
Molt bé. Quan va ser que vas començar a entrar-hi, a que t'agradés?
No, des del començament, de fet, quan vaig començar la música, sí, de fet, quan vaig començar a tocar el piano, els meus pares de seguida van dir, doncs, bueno, que s'apunti al conservatori, una cosa seriosa. No?
Cosa seriosa.
I allà vaig estudiar amb la senyora Lores, qui, doncs, que era la dona del Lluís Maria Millet, el director de l'Orfeó Català.
Sí, recordo el Tete Montoliu, no sé si era aquell a l'últim, potser sí, el concert que feia al Palau de la Música, quan de cop i volta es posava així a tocar com molt seriós Bach, i deia, així és quan tocava, quan la meva mare em sentia. I quan la meva mare se n'anava, llavors ho tocava en versió de jazz, que és un dels moments que recordaré de per vida, eh? I ara he pensat, calla, que l'Ignasi jo li podria demanar que em comenci Bach, estil Bach, i que Bach vagi evolucionant al món del jazz. Que bé que estem avui aquí amb l'Ignasi Terraza, un dels grans referents, juntament amb Tete Montoliu i Benjamin Leon, és aquest. Aquest Art Tatum, referent, sí?
Sí, totalment.
Però alhora hi ha persones que, en fi, a la seva vida tu ets molt important.
Hola, Ignasi, què tal? Blai, Sílvia, què tal?
Mira, ha vingut l'Andrea, ha vingut l'Andrea Motis. Perquè... què està passant aquí? Sí, som tots, no?
Perquè com que hem estat de gira contínuament, agafant com mínim 3 avions a la setmana durant molts anys, doncs per mi ha sigut com viure en tour i està convivint tant, no?, totes hores del dia amb tot el quintet i amb el meu pare, que sempre ens ha acompanyat també. Així que, en lo personal, he après com si fossin els meus germans grans.
Wow.
I en lo musical han sigut els meus mestres principals, sobretot això, doncs Ignasi ha sigut la referència principal com a acompanyant, com a solista, com a no sé, com a tot.
Com a tot, com a tot, eh? Diu l'Andrea. Uau, el repertori, va dient coses. Què sents tu ara quan sents, escoltes l'Andrea, que no acaba, no troba el moment? Vinga, 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 què?
Doncs la veritat és que em fa molta il·lusió.
Sí? I estic super agraïda i també pels consells que sempre m'has anat donant. Amb ganes de més, aviat t'investirem com a honoris causa.
Veus, 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 ella també, ella també. Aquí vindrem tots, eh? Gràcies.
Moltes coses per davant per fer plegats, així que una abraçada molt gran i ens veiem aviat.
Aviat, adeu. Gràcies. Adéu, Andrea.
Gràcies.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Un dels primers referents, no?, aquest Oscar Peterson, també, que ara el tenim de fons.
Sí, l'Oscar Peterson potser va ser dels primers casets que m'han regalat de jazz i que em van enganxar i que, el vaig sentir fins que no es va espatllar la cinta.
Sí.
Doncs va ser l'Oscar Peterson d'aquests CDs. D'aquests
Però, discos. A banda del Happy Birthday amb dos dits, que ja hem vist això dels dos dits, que ha durat una nota, eh? Després ja ni s'hi han afegit.
És que encara tinc els altres 10, 9.
No, dels dos al 10, que ets informàtic, n'hi van 8. A veure, eres fan del pop i del rock simfònic, no? És que del doncs rock, ara, perquè t'he imaginat en allà, allò, a les nits, amb un xic-xic-xic, saps, allà, tocant, en aquelles
Home,
èpoques.
Home, de fet, mira, quan vaig perdre la vista, em vaig començar a regalar el meu cosí, que era un gran fan del rock, alguns casets. Em va regalar els Doors, els Clearwater Revival, els Beatles, els Sgt. Peppers, i aquests discos els vaig sentir molt en aquests primers anys. I a partir d'aquí vaig començar a entrar en tot el del rock americà i el rock anglès. Elton John també m'agradava molt. Potser els meus grups preferits en aquell moment van ser Genesis, Emerson and Palmer i Yes, era el rock simfònic d'aquella època.
I mira què t'hem preparat. Ray Brown. Que somriu d'orella a orella aquí l'Ignasi Terraza. Aquest doncs l'has triat tu, eh? Però ho sabem.
No, no. Però realment, sí, em preguntàveu, m'heu preguntat abans amb qui quin músic m'hagués agradat poder compartir algun dia l'escenari.
Sí.
I que no ha sigut possible. Doncs el Ray Brown, realment, jo l'he admirat molt. És un dels baixistes que sempre el tenia de referència. És el que tocava sempre amb l'Oscar Peterson, però després va fer molts enregistraments amb altres grups. I he tocat amb molts músics que han tocat amb ell, bateries, amb el Jeff Hamilton o amb el Bobby Durham, amb el Ed Zipgan. He tingut oportunitat de tocar amb tots ells, però amb el Ray Brown no vaig poder arribar a tocar mai, tot i que el vam presentar alguna vegada,
sí,
però se'n va anar a principis dels 2000 i no he tingut ocasió de poder fer
un concert plegat.
Sí, doncs m'hagués encantat, perquè realment l'he admirat i és, per mi és l'ànima una mica de tots els seus grups, és el cor que batega i que fa que aquell grup camini com camina i bueno, és realment... He pogut treballar moltes vegades amb Pierre Bosseguet, que és un fidel deixeble d'ell, i bueno, amb ell tenim uns quants discos i hem compartit molts moments, però m'hagués agradat també conèixer i poder treballar amb el Ray Brown, però això no va ser possible.
Però perquè tu en Déu hi creus...
Parlant de Ray Brown.
No, perquè jo he pensat aquesta vida no, però a veure si allà dalt pugen,
s'emportaran
els teclats, no? I allà.
Això no ho sé.
I cantaran els àngels bé d'aquí, és en futur, quan tu pugis.
Sí, però la música la tenim aquí, estem aquí, sí? A veure què serem, on serem el dia de demà quan no hi serem aquí, això no ho sabem, i si podrem... Si tindrem un piano no ens caldrà, o si ell tindrà un contrabaix o no. No ho sé, evidentment. Potser altres vides també, si tornem.
Perquè tu creus en altres vides, en l'espiritualitat, ets cristià també.
Jo he estat molt vinculat en temes d'Església durant joventut. Després m'he anat desvinculat, però em considero una persona religiosa. Em considero cristià. I tot i que potser no m'identifiqui amb moltes coses de l'Eglésia oficial, sí que m'identifico amb molta gent de l'Eglésia que diguem-ne que són d'Església però no són els oficials. I em considero religiós, em considero, sí, crec en l'espiritualitat, penso que hi ha una altra vida, no tinc clar ni m'importa gaire com ha de ser aquesta vida, si és un cel o és una altra dimensió, és una energia, no sé què, sí, bueno.
És que estàs en pau, transmets si no, una pau.
I si no hi ha, tampoc també, jo penso que el que tenim que estar aquí és per gaudir del que tenim aquí, i en tot cas la Guerra Santa no la defenc mai, és a dir, estem aquí per disfrutar, per gaudir d'aquest món aquí, i les promeses de l'altre món no ens han de moure per fer un millor món millor aquí.
Tu saps quin sentit té la vida o quin li atorgues tu?
Crec que sí, que tothom, tots hem vingut a fer alguna cosa concreta. El saber exactament què és el que has vingut a fer no és tan fàcil. Però sí que penso que tenim una, que hem vingut a aprendre o hem vingut a resoldre alguna cosa que teníem pendents o simplement a evolucionar tots plegats. Ara, no, a vegades puc donar part de resposta en aquesta pregunta, la música pot ser una, però penso que no és tot, que penso que la resposta és més àmplia i tampoc la tinc totalment elaborada.
I li hem demanat que ens triï llibres i com que ens agrades molt tocant aquí, improvisant, no tindrem temps de fer fragments de llibres, potser algun, però sí que els podem esmentar, com el dia que va morir Marilyn, d'en Terence Moix, o 100 coses que cal saber sobre la intel·ligència artificial de Ramon López de Mantaras, o aquesta mena de segona obra després de l'Alícia, doncs a través del Mirall de Lewis Carroll, o el Pa de llimona amb llavors de Rosella de la Cristina Campos, o el Novecento d'Alessandro Barico, o el Pasillo Estrecho, Estado, Sociedades y Cómo Alcanzar la Libertad, també de Daron o de Daron Acemoglu i James A. Robinson, no els conec, i sí, també, a un altre que parla del cervell i la música. Maria, 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 I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Què és música? Para muchos, música solo puede significar los grandes maestros, Beethoven, Debussy, Mozart. Para otros, música es Busta Rhymes, Dr. Dre, Moby. Para uno de mis profesores de saxo del Berklee College y para legiones de aficionados al jazz tradicional, cualquier cosa hecha antes de 1940 o después de 1960 no es en realidad música. Yo tenía amigos cuando era un crío en los años 60 que venían a mi casa a oír a los Monkees porque sus padres les prohibían oír todo lo que era.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Tu cerebro y la música, el estudio científico de una obsesión humana, de Daniel J. Levitin, que ens has triat. Per què?
Doncs em va agradar perquè ell és un músic que després es va especialitzar en, doncs, neurologia i llavors ha fet estudis de neurològics sobre el tema de la implicació de la música amb la neurologia, etc. Com està implicat el cervell i les diferents facetes de la música en el cervell, com es representa. I llavors, aquests temes també de ciència actualment s'està desenvolupant molt tot el tema d'investigació sobre el cervell i tot això, una mica basant de la psicologia i basant de la medicina, que la neurologia. I llavors la implicació de música i neurologia m'atreu perquè ens ajuda també a entendre una mica com funcionem. I realment en aquest llibre es veu que realment la música és de les facetes que més implica a tot el cervell, tant, moltes vegades es parla de si dret, o hi ha aspectes del dret, aspectes de l'esquerra, però no només les parts d'aquestes parts del cervell, més directament amb el coneixement, sinó també les parts de psicomotricitat, emocions, memòria. Hi ha moltíssims aspectes que estan relacionats i que la música realment, pel que veiem, també he pogut comprovar en aquest llibre, és que realment la música és una disciplina que doncs, és una gran gimnàstica pel cervell.
D'aquí 150 anys, quan algú busqui el teu nom, amb una línia i mitja, què t'agradaria que digués?
Que el va entrevistar la Sílvia Coppolo.
No, home, no. Això no. Això no, Ignasi. Això no, que hem d'obrir una altra veu, llavors. M'entens? Va, que acabem. Posa'ns i música, que ens n'anem, Ignasi. Va, 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 va. Blai Mercè, el guió i la documentació. Albert Castellvico coordina, ho produeix, ho puja, ho baixa. Josep Lluís Santissó, que fa que soni i que ho munta, ho munta. Ha vingut l'Ignasi Terraza i ens hi ha posat l'esperit. Hem pujat, hem disfrutat, hem sentit. Uau! Jo que de fet venia aquí a escoltar-lo. Gràcies, Ignasi.
Gràcies a tots.
Gràcies per venir al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.